A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia. I quin dia?
És que quin divendres. Jo no m'esperava un divendres rebentat com el tenim aquest, eh?
Com que no te l'esperaves, Roger? Si això estava programat ja des de fa una setmana, com a mínim.
Però és que, a més, s'ha sumat el... Bueno, s'han sumat aquí com dues cançons, més ha parlat Leo Messi i tot junt, que dic... Bueno, és que necessitaríem 3 hores de programa per explicar-ho tot.
Però...
A veure si arribem.
No arribarem.
Ja t'ho dic ara, que se'ns quedaran mil coses per comentar.
I en Marc Andreu, en teoria, de passar per aquí, sí, també. No. Es convertirà en un mem.
Que passi a saludar.
Mentrestant, que digui hola.
Que passi a saludar. Sapigueu que Marta Pombo és catalana perquè ha penjat un Instastory d'una actuació de Figaflaues.
Què dius?
La qual cosa és absolutament surrealista.
I ara ella ja té el carnet.
Quin és el context?
Van anar a una gala de premis, tots dos, i els Figaflaues actuaven i la Marta Pombo estava de públic, va fer aproximadament 500 Instastories i un d'ells és del concert de Figaflaues.
O sigui que la Marta Pombo sí que va en aquests premis, però en canvi no va als Ídolo.
Bon tema, Marta, també.
Bon
però,
tema.
Clar, ara posa-t'hi, amb la
no,
de coses
clar,
que tenim
ahir. No, posa la carpeta a la cua
no,
i si arribem, l'obrim.
Eh?
Si no,
l'Aitana té el primer tiquet.
Totalment. 12 i 7. Va, prepareu-vos. Aquesta nit, a les 12, s'ha publicat la nova cançó de la catalana Aitana Ocaña, que ja n'havíem sentit un fragment i que ahir vam comentar amb en Jordi Cubino.
Pues no us recorda res aquest arranjament de la base,
sí?
A vosaltres?
Hi ha alguna cosa que em resulta familiar.
Jo us dic que em recorda a mi. Em recorda molt els arranjaments de The Weeknd. Sí, sí. És un estil que a més, està portant molt ara, que és retrobar lo retro dels 80-90 i adaptar-lo amb les cançons d'ara.
Vam fer una anàlisi prèvia que sortís la cançó sencera i ja ens feia veure en Cubino, que sona molt 80s i un estil molt Weeknd, que de seguida que ho va dir vam caure. Per tant, això claríssim. Doncs bé, ara sí que per fi podem sentir sencera tota la cançó i més enllà d'analitzar-la musicalment, és molt, molt, molt important que ens fixem en la lletra. Així sona Segundo Intento, la nova cançó d'Aitana.
I el que és boníssima, eh? Que jo l'he escoltat en bucle tot
sí,
el matí.
Sí, a mi m'encanta. La lletra, atenció.
Lo de tu está hecho, me lo esperaba. Tumbada viendo el techo, sentí en mi cama. Yo te lo confieso, lo veía venir. Van 3 meses sola, estoy sanando. Echo de menos tú y yo aquí en mi cuarto. Pero te lo confieso, lo veía venir. No pasa nada. Te digo que no fue que lo hicieras, fue como lo hiciste. No fue que te fueras, fue como te fuiste. Pero aún me duele porque...
Aquest és el fragment que ja havíem sentit i que, per tant, és la tornada, que
I
tenim
el
dubte.
I en Cubino, què va dir? El 80%, no?
Que seria estrofa,
que
això.
Que seria estrofa,
i no, és la tornada.
Otra vez no vuelvas, ya te lo advertí.
Aquesta part instrumental molt vuitantera, per tant, en Cubino tenia tota la raó del món, que sonaria així.
Quizá era necesario hablar. Tú y yo no te quiero hablar porque tú ya no eres para tanto. Esto no lo aguanto más, pero escucho la canción de ti y de mí y me da la sensación que estás aquí. Me pregunto si también piensas en mí. ¿Será que sí? ¿Será que sí? No pasa nada.
I aquí ja tornarà la tornada i tot el que s'havia de dir ja s'ha dit. Què us sembla la lletra? Perquè crec que hi ha moltes coses que encaixen amb la seva vida personal.
Moltes, no totes.
Bueno, totes. Tot. És que és totalment autobiogràfic.
És que és una cançó que té noms i cognoms.
Totalment.
Sebastián Yatra.
M'esteu mirant com si hagués de dir alguna cosa, no?
He vist que t'estaves apuntant coses.
És tan explícit que hi ha poca anàlisi. Hi ha més anàlisi, potser, en les picades d'ullet que hi ha al videoclip, amb certs gestos que fas, amb la roba que porta, amb aquest blau que diu que l'acompanyarà en tot aquest viatge de la nova era. Però la cançó és que no hi ha marge a interpretar absolutament res.
No, perquè és tot tan directe, no?
Però que també és interessant perquè al final, en aquesta relació, encara que ens hagin arribat coses, hi ha hagut molt de misteri i hi ha hagut moltes coses que no m'ha acabat d'entendre. Per tant, que ella en parli obertament, que queda claríssim que, efectivament, com s'havia dit, va ser ell qui la va deixar, que va ser ell qui va marxar d'un dia per l'altre després d'haver promès i d'haver-li assegurat que aquest segon intent aniria bé, no? I suposo que, per tant, de prometre-li que canviaria i que coses com el que comentava el Sebastián Yatra en el podcast de Soles amb la Vicky Martín, que es va fer tan famosa aquella decla de que ell no podia ser fidel a partir de l'any, doncs que tot això no passaria, no? I que totes aquestes promeses és el que es va desmuntar en aquest
I
segon intent.
I que s'entén que ell va insistir molt per tornar.
I que ella sabia que no aniria bé, perquè també a la cançó de Cureiri, recordeu que arranca amb una frase de l'Aitana que diu «Da igual si nos equivocamos ahora». Que podia fer referència a l'hora de gravar de «Vinga, és igual, que quedi com quedi», però també a la relació en si. I probablement també és un missatge que el seu entorn, preocupat perquè l'Aitana ja va quedar destrossada quan ho van deixar per primera vegada, no acabava d'estar gaire convençut d'aquesta segona oportunitat. I llavors, doncs, ella probablement tenia tots aquests inputs de la gent que l'estimava dient-li «Aitana, vigila amb aquest noi, que ja t'ha trencat el cor una vegada».
I que aquí fa referència directa a Cureiri, no? Però escucho la canción de ti,
sí,
de mi.
Suposo que sí. Home. En tenen més, eh?
Sí, però clarament jo crec que parla de Cureiri i que també és una manera de dir-nos clarament estic parlant de Sebastián Yatra. Vull dir que al final també tu estàs exposant com a Aitana la teva vida privada sabent que tothom ja, havent sentit la lletra, sabrà i podrà relacionar tots els punts, perquè no és gens complicat.
Llavors, hi ha un tema que ara comentaves tu, Marta, de simbologia que es veu en el videoclip, que diuen que fa un gest amb les mans.
Bueno, el videoclip és xulíssim i hi ha moltíssimes coses a comentar. Per una banda, tot el tema del vestuari que porta l'Aitana, no? Que juga amb aquests colors, amb el blau molt i també una mica amb el vermell. Ella porta un top amb la bandera del Regne Unit, que podria fer referència, segons alguns experts de TikTok, a l'Aitana antiga, a l'Aitana com a intentar recuperar-se ella mateixa, no? D'alguna manera de tornar a néixer, que també va una mica d'això aquesta cançó, de dir jo puc anar més enllà d'aquesta relació, porto tres mesos i estoy sanando. Que clarament aquesta cançó l'havia escriure a Miami quan amb el cor just trencat.
Sí, totalment.
I podria fer referència a això perquè és un top que l'Aitana portava molt quan era adolescent. Que hi ha moltes fotos de l'Aitana adolescent amb aquest estampat, que és veritat que quan nosaltres érem joves es portava moltíssim.
I això quadra molt amb un pla del videoclip on es veu una de les ballarines que rep com un cop de mà, o així molt subtil, i li queda la mà marcada de l'Aitana en blau. I recordem que sortia la portada del single Telèfono de l'Aitana, també una mà pintada a la cara d'algú.
I que no és un single qualsevol, perquè és la primera cançó que va treure l'Aitana quan va sortir d'Operación Triunfo, que era, com dius, Marta, amb aquesta portada d'ella, amb una mà...
Era ella, sí.
Sí, amb una mà de color groc, pintada en pintura.
Hòstia, està molt treballat tot.
Sí.
Realment, hi ha hores aquí darrere.
Hi ha petites referències pel fan de tota la vida.
Sí, sí. Molt bé, això.
Després hi ha un plànol que es va molta estona al videoclip, és ella corrent, ella escapant-se de molta gent. Persones comentaven que aquesta munió de gent que la segueix podria ser la premsa, però en realitat no crec que sigui això, sinó que són les seves inseguretats, segons altres experts de TikTok.
Que la persegueixen. Molt expert a TikTok.
I que per això després, al final, l'Aitana també abraça aquestes persones que l'estan perseguint.
Clar, perquè dubtem que en Javi de Hoyos i l'Aitana s'hagin d'abraçar en algun punt, no?
Jo crec que l'Aitana, no, si veiés el Javi de Hoyos, li partiria les cames.
Clar.
I en canvi aquí les inseguretats les abraça, com volem dir, això també forma part de mi i estic en aquest procés de sanació, no? I després ella porta, sobre d'aquest top, amb la bandera del Regne Unit que us comentava, una jaqueta feta tota com de fils vermells, com molt grossa, que crida molt l'atenció al principi i que s'acaba traient mentre s'escapa de totes aquestes inseguretats, que podria ser una referència a la llegenda del fil vermell. Aquesta llegenda que explica com molt cursi i molt Disney, que diu que tu ja estàs lligat per un fil vermell amb la persona,
la teva ànima persona,
amb qui estàs destinat, i que per tant inevitablement arribarà un punt on us trobareu, no? I ella d'alguna manera es desprèn d'aquesta idea traient-se aquesta jaqueta.
Espero que la cremi, aquesta jaqueta, per favor.
Que potser tot això és inventat i no significa res, però si significa això, queda tot molt ben recollidet. no? Vull dir que tot té bastanta sentit i bastanta lògica. I com deia Roger, al final del videoclip, ella fa un gest amb la mà com si agafés una pilota, podríem dir, no?
Sí, sí, aquí davant del pit, sí.
Efectivament, que en realitat és una referència a l'última lletra de l'alfabet grec,
però
que és l'omega.
Però com veu això, la gent?
Perquè la gent està anada
de la olla. Jo miro les mans i no veig res.
No, però hi ha gent que no ha dormit, que ha estat analitzant amb lupa aquest videoclip des de les 12.
I que tu ja veus que ella està fent un gest que no surt natural. No és que estigui xerrant, m'entens?
Vull dir que t'està intentant explicar algunes coses. Com si tingués un gat i el gat no hi fos.
Exacte, totalment.
És tal qual, això.
Sí, res, omega, que tothom sap què significa, és el final.
Clar, però omega també és una referència que ha fet servir Rosalía fa molt poc, eh?
Ei.
Ei, hi ha moltes paraules al món. Ja seria casualitat.
Bueno, per això potser no la diu explícitament. I un altre detall que us vull comentar al principi, l'Aitana, en aquell frame, de fet, que és el primer que vam veure del videoclip, on està estirada al mig, diguéssim, d'una autopista.
De l'AP7.
I van passant exacte tot
sí,
de cotxes.
Molt a prop, els cotxes.
Tal, ella està allà estirada, com abatuda, i pots veure-li una mica com una llum al cor, com que va bategant, volent dir... Estic aquí viva,
m'han atropellat.
He tocat fons i ara això anirà
I
cap amunt, no?
I el videoclip acaba amb un plànol, amb el mateix plànol, però d'ella dreta, trepitjant fort, a més, amb una actitud, diguéssim, molt més ferma, que d'alguna manera també t'està llançant el missatge de dir jo m'he aixecat i ja no tornaré a caure en lo mateix i no em tornaràs a fer sentir petita, que és com jo crec que s'ha sentit molt amb el Sebastián Yatra. La sensació és que el Sebastián Yatra ha fet el que ha volgut amb l'Aitana, que ha tornat, que s'ha anat l'Aitana sempre allà patint. I crec que deu ser una cosa de fa molts anys, perquè recordem que el Sebastián i l'Aitana es coneixen el 2018 i des d'aleshores tenen una amistat molt intensa, de molts moments, i jo crec que deu haver estat un viatge intens per ella, i estic contenta que se n'alliberi.
Que hi havia una mica relació ídol-fan.
Totalment.
Sí, sí, sí. I estic segur que ens hem perdut alguna anada i vinguda en tot aquest procés, que en coneixem dues, i segurament n'hi ha moltes més.
I prefereixo no saber-les,
No, totalment.
Oh, què dius? Totalment. Jo estaria disposada a endeutar-me de per vida per seure un dia amb l'Aitana i que m'ho expliqués tot.
A mi m'està començant a fer mandra que ara es comencin a tirar punyals aquests dos. Perquè jo també tinc ganes de tirar endavant. Jo vull que l'Aitana tingui nous nòvios i vull que m'expliqui altres coses. Això em fa una mandra gegantíssima.
Bueno, i a més és veritat que, com dius tu, Marta, treure aquesta cançó, Segundo Intento, sobre el Sebastián Yatra, quan tu estàs justament donant una segona oportunitat a un altre exnòvio, queda tot molt conflictiu.
Per això no deu haver fet gaire promo, només una entrevista i prou, perquè és que amb prou feines deu poder-la defensar.
Clar, clar, no sé què explicarà a partir d'ara. Avui ha parlat a los 40. Ha anat a l'Andayam, en Dani Moreno i la Cristina Buscà, que és una entrevista que s'ha més avui, però que, pel que sabem, es va gravar fa un parell o tres de dies abans que ella marxés cap a Miami. Haig de dir que ella ha estat molt maca, ha estat molt simpàtica.
Ella ha anat a casa.
És que és la seva zona segura.
Sabia que allà tampoc la pretarien més del compte, per tant, estava molt tranquil·la.
Era un spa per ella.
Sí, sí, ha anat a Aires Madrid, allà a passar per l'spa. És cert que diu algunes coses que estan bé, que ara sentirem, però el que dèiem, que és un discurs molt, molt controlat. Així començava l'entrevista.
¿Qué haces, Aitana?
Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Pues muy emocionada, os lo he dicho, hacía mucho que nos veía y no sé, como que volver aquí al ruedo, como yo le digo, ¿no? He vivido procesos de composición, de estar el año pasado sobre todo haciendo gira.
Bé, ella ha preparat amb el discurs de fer promo de la cançó i no explicar gaire cosa més, i és veritat que els companys dels 40 ho proven ja des del principi i li demanen, just abans d'estrenar la cançó, just abans, a veure com la definiria.
Para mí es una canción mucho de cantarla en el coche como con tus amigas, ¿sabes? En plan, lo veo mucho de cantarla así, sobre todo el estribillo con tus amigas de mira lo que ha pasado, pues ahora te aguantas.
¿No?
Empoderamiento a tope.
Clar, que és aquesta resposta.
Bueno, primer de tot.
De cantar el cotxe amb les amigues.
El soci, trencant-se la caixa, quan l'Aitana ha dit és una cançó d'escoltar-la al cotxe, this is not funny, no és un acudit, que vol dir que clarament van anar a riure-li les gràcies a saco, i després, efectivament, com fas veure que és una cançó d'empoderament i de, com, de fota't, quan en realitat és el contrari, és demostrar al món que has estat deixada i que t'han tractat malament, directament.
En tot cas, l'Aitana no respon, però tranquils, perquè ho tornaran a provar més tard, en Dani i la Cristina. Ells aniran insistint, ho provaran, picant pedra, picant pedra.
A nosaltres no ens hauria sortit bé aquesta entrevista, eh? Si l'Aitana algun dia té ganes de venir aquí, a veure com ho fem, eh?
L'Aitana té ganes de venir aquí.
Haurem de traçar una estratègia.
No vindrà mai. Si tu tinguessis ganes d'anar al zoo de Barcelona i posar-te allà a la
Màlia del Tigre, saps? Haurem de fer una estratègia de començar molt bé, que és com es fa les entrevistes, has de guanyar el convidat, i de la meitat cap al final començar a disparar.
Colles.
I si s'aixeca i marxa, doncs marxa, mala
sort. I es pot
sort.
Fer molt des de la broma, també, perquè realment és que el cas de l'Aitana dona per fer comentaris ja des de la perspectiva de l'humor, perquè, clar, és impossible que tu vinguis a fer promoció d'una cançó on parles de la teva vida privada i que no et preguntin sobre la teva vida personal, saps?
Bé, veurem si quan li tornen a preguntar ho respon d'aquí una mica, però també ens dona un detall que penso que és interessant, que és que ella no tenia clar quan s'havia de treure aquesta cançó.
Muy ilusionada, la verdad, tenía muchas ganas de sacar ya un tema y bueno, tenía pensado sacarlo antes, pero es que le estaba dando demasiadas vueltas y quería hacerlo bien y dije, bueno, empezamos el año y lo empezamos por todo lo alto y para mí la verdad es que le tengo mucho cariño a este tema, o sea, me gusta mucho, mucho y no sé, me hace feliz.
Ella ja l'hagués treta molt abans, aquesta cançó, suposo que quan la va tenir feta tenia ganes de llançar-la precisament perquè no caduqués, penso jo, potser la lletra de la cançó o el seu significat. En tot cas, ha sortit ara i ens confirma també l'Aitana el que ens deia Ian Cubino, que tot plegat sona molt als anys 80.
Es un poco chentera, que no significa que todo el disco vaya a ser así.
Vale.
Va a haber un poco de todo. No es como 11 razones o Alfa, que estaba muy... ¿sabes qué? No, ya veréis.
Per tant, cançons, les cançons són molt variades, no totes sonaran igual que aquesta.
Aquí la pregunta en realitat és, totes les que... Perquè a mi sonin, vull dir, que musicalment... Jo m'ho gaudiré perquè sóc la fan número 1 de l'Aitana i totes les cançons que fa m'agraden perquè al final fa una cosa sempre com que pot funcionar a tots els públics.
Sí.
Però el que m'interessa és a nivell de lletres. Totes les cançons les haurà escrit ella, com aquesta, que clarament ho ha escrit ella, i seran autobiogràfiques o hi haurà cançons més de... Saps, una mica de fer bulto que li hauran escrit altres compositors, perquè ella treballa en una discogràfica on deu tenir moltíssima gent que podria escriure les cançons i que no fosin sobre la seva vida privada.
Això
podria
parlar d'una
història d'amor amb una tia i la gent la molestaria menys.
Sí, sí.
També diu que hi ha molta col·labo, no?
Sí, també hi ha molta col·labo, no ha dit cap nom, evidentment, però per això ens haurem d'esperar a que surti el disc. Bé, ha passat una estona, l'han distret amb com sona el disc i els companys dels 40 ho tornen a provar. ¿De qué parla la cançó, Aitana?
Pues a ver, realmente es cuando intentas volver a empezar y dices, vale, no, esto no acaba de funcionar.
Me generan un poco de nostalgia, de tristeza, pero al mismo tiempo de empoderamiento, como hablabas. De decir, bueno, pues salgo de esta tristeza, pero la voy a dejar aparte y, y me voy arriba.
Es un proceso a estar mejor. Claro. Es el proceso a estar mejor y, bueno, también...
Calentadores, mayas, ¿sabes?
Venga,
también un poco
vamos.
Ese rollo, ¿no?, de los 80. No pasa nada.
Acaba parlant més la Cristina Buscà que l'Aitana.
Ho han intentat de la seva manera.
Molt. Però és que l'Aitana per què fa veure que està parlant d'intentar començar la carrera de nou, m'entens? Saps? De, no, et portes malament amb el teu germà i tornes a... És que no és ni tan sols sobre totes les segones oportunitats a nivell romàntic que existeixen en el món. És que és el que tu dius, Marta. Sebastián Yatra, nom i cognom.
I seria molt graciós.
Vull dir que podria haver-ho fet en un gris que realment fos sobre els segons intents i ja està, però si tu fas una cançó que clarament va sobre la Sebastián Yatra, després defensa-ho.
Això, o directament no facis promo.
Exacte. Fes-te l'estrella, no facis promo, perquè a més no la necessites,
perquè la
promo la fas amb la teva vida privada, ja.
Us heu d'imaginar en Dani amb un martellet i una escarpa davant d'un mur de formigó? Tornant a fer la pregunta, a veure si deixa caure alguna cosa. I ho fa amb molt de tacte i un somriure.
Que, por cierto, tu corazón, ¿cómo está? ¿Está contento?
Está bien, la verdad que yo estoy muy bien. Yo siempre estoy bien, o sea, la verdad. Pero sí, el año pasado, a finales de año, también cuando volví de Miami, ¿no? Y había estado 2 meses metida en un estudio de grabación, ahí es como que lo sacas todo.
Claro.
Como que me dio un poco un bajón. Sí que fue como... Pero no por volver a España, sino porque de repente me di cuenta de que todo lo que había estado haciendo durante ese año de componer y todo ya estaba más hecho. Y encontré como un vacío ahí existencial que dije, vale, me tengo que reencontrar, ¿qué me pasa? ¿Qué tal? También estaba grabando mi docu, que ya he sacado, porque lo saco el 28 de febrero.
¿En Netflix?
Y ahí se van a entender también muchas cosas, porque es muy bonito, porque es muy real y se ve un poco todo el proceso que yo he pasado.
Mira. Posa't dura amb un caner, sisplau.
Pobre Això Dani. Es diu maniobra de distracció.
Home. Tot un...
Perquè mira, però és molt intel·ligent això. Vol dir que amb la Repre havien assajat aquesta entrevista.
Sí, l'han preparat com un judici amb
el seu advocat.
Perquè
mira com al final ja ni te'n recordes que l'havia preguntat i et quedes amb això del documental. Ah, sí, diu, no, que veurem l'Aitana més real, que serà molt gros, que serà el 28 de febrer. Ni te'n recordes què havies dit del seu cor.
I xuta una mica endavant, volguem dir, amb el documental entendreu moltes coses que ara no us vull explicar.
Jo és que no l'entenc. O sigui, no entenc la seva estratègia, t'ho dic de veritat.
El que diu la Marta, despistar una mica...
No, perquè si
mica...
vols distreure, doncs no fas aquesta cançó, saps? O sigui, és com que les coses no van... O no treus una cançó amb el Sebastián, que és a Cureiri, o no... O sigui, com que no va alineada, saps? Com que es contradiu tota l'estona.
A mi m'encantaria que hagués publicat aquesta cançó i hagués etiquetat Sebastián Yatra.
Literal.
I penso que això hauria estat molt sincer per part seva i també una manera de jugar de cara.
I que tampoc cal que l'entrevista digui «Ai, com està teu corazón? Bueno, pues lo acabo de dejar con Sebastián». Tampoc, ja sabem que no farà això, però tu pots dir que en aquest procés...
Alguna referència personal, sí.
En el que tornes aquí i que, evidentment, estàs remoguda perquè doncs, has acabat de gravar el teu àlbum, etc., doncs també pots dir «Estic passant per una ruptura». I que has passat per una ruptura. Sense noms, sense cognoms, la gent ja ho sap.
Sí, sí. Clar, si tan real és la seva vida, que és el que està dient, explica les coses amb el seu nom.
Sobretot després de dir «Sempre estic bé» i després fer post de l'Instagram a l'estiu destrossada, dient que necessitava 2 hores de teràpia al dia de lo enfonsada que estava.
Desencertada.
Tornem cap als 40 perquè l'entrevista s'està posant molt complicada, no se'n surten i el que fan llavors en Dani i la Cristina és canviar de tàctica. I diuen «Farem un joc».
Sempre a favor del joc.
Ajuda molt.
Farem el joc de les situacions imaginàries i aquest joc es diu el joc de les segones oportunitats.
Per tant, molt ben fet.
Plantegen un parell de situacions fictícies i ella ha d'explicar com se'n sortiria. La primera és aquesta.
Una cita Tinder te cancela en el último momento. ¿Segundo intento o no?
Claro, nunca me he visto en esa situación de... O sea, porque mis amigas en mi casa muchas veces dicen «Ah, te raya». Y digo «No, no, yo es que no, yo prefiero ir a lo convencional». Pero me pongo en la situación de que si me pasase, entonces yo creo que si hay una buena explicación, aunque parezca excusa, yo le daría.
Clar, és que clar que li donaria una segona oportunitat.
Si ella s'addicta a les segones oportunitats, que es faci raia, sisplau. Ara entenc també els problemes, que si ella va a la convencional, on ha de conèixer l'Aitana? Un tio.
El raia és el Tinder dels famosos, eh?
On l'ha de conèixer? Al súper?
La peixateria.
A Miami.
Ja, però aquí, a on? A una festa?
Sí.
A quina festa?
O treballant.
O a la comunitat de veïns?
Que es faci raia, perquè jo començo a detectar que el motiu pel qual va amb exnòvios és que, clar, són la cartellera que mai falla, saps? Sempre estan allà per agafar-te.
És com el típic bar que té un menú que només hi ha res. Quatre coses, però sempre...
I que dona molta seguretat, perquè normalment, doncs, mira, fan el fet. Però després, quan vas a un restaurant i proves cosa nova, també està bé.
En Dani i la Cristina segueixen remant contra la marea i ho juguen tot a una carta quan li proposen una situació que d'alguna manera ha viscut una mica l'Aitana.
Tu pareja te deja por WhatsApp un día importante para ti. ¿Segundo intento o no?
No.
Aquí WhatsApp, fuera, ¿no?
No, sé, no ya digo, por ya WhatsApp digo, no se deja, ni aunque viváis lejos. O sea, hay no que se intentar verse sin persona.
Ep, us recordo una cançó de l'Aitana d'Alfa on parla de deixar-ho per una videotrucada, que en aquest cas feia referència a Miguel Bernardo, presumptament.
Però qui ho va deixar és ella, no?
No està molt clar, jo crec, eh? Jo és que l'Aitana la veig de les meves. Aquí, de les que sempre han sigut deixades.
Aquí se'n pot treure alguna cosa, perquè ella posa sobre la taula el fet de que l'altra persona visqui molt lluny. Aquí podria haver connexió amb Sebastián Yatra, perquè com ho van deixar per trucada o va ser una conversa molt breu de mitja hora, no?
Sebastián Yatra va venir aquí pels vols de principis d'agost, 2 d'agost, em penso, i la va deixar amb una conversa, diuen, de menys de 30 minuts, en el que senzillament li va dir «Ei, em sap greu jo, aquesta situació no l'aguanto més». I ella just tenien planejats un viatge de parella i llavors va ser quan ella se'n va anar de vacances a Eivissa justament amb la germana de Miguel Bernardo, entre altres amigues.
Amb la excunyada, és que també.
En aquell moment excunyada, ara presumptament cunyada directament. Ei, un embolic de calample tenen allà. És increïble. Jo no sé què deuen dir les seves amigues, perquè jo a les meves amigues arribaria a un punt que diria haver-hi família.
Estan molt cansades ja elles.
Centrem-nos també. Sí, no, vull
dir... I la família...
Bueno,
aquí però és molt interessant.
És filla única, ella també, la deuen tenir protegideta amb cotó fluix. Bé.
Millor no dic el que penso, perquè una noia s'ha de censurar.
Val.
Estem a punt d'arribar a 2:15 del migdia. A tot això, aquesta nit, ell també ha decidit que era el moment de treure una nova cançó. I estem parlant d'en Sebastián Yatra.
Diré una cosa, ell no ho ha decidit.
Ara.
Qui ho ha decidit és la discogràfica.
Que s'estan forrant gràcies a aquesta història d'amor o de desamor entre ells dos, i això no for... o sigui, és una estratègia de màrqueting més, que
una
tots
cosa,
la treguin al mateix dia.
Sí que són de la mateixa discogràfica tots dos, en Yatra i l'Aitana.
Ens ho va dir en Cubino.
Ens ho va dir en Cubino, i és veritat, perquè ho he comprovat. Ara bé, la cançó que ha tret aquesta matinada, aquesta nit, en Yatra, és en col·laboració amb un altre artista, que es diu Robbie, i no s'ha llicenciat sota el segell d'Universal. Per tant, la cançó aquesta és d'una altra discogràfica. Sí que Universal ha hagut de donar l'okay, m'imagino.
Però no. Llavors estàs dient que és a consciència que en Sebastián ja ha tradit et trepitjaré?
Ma, és que és molta casualitat, no? Anar a buscar el mateix dia exacte i, a més, com ja vas dir tu, Marta, que en Sebastián vagi penjant papallones últimament.
Clar, perquè sobre la papallona també és un símbol molt important d'aquesta cançó que penja el Sebastián, igual que és el símbol de l'Aitana. Jo crec que aquí sí que ells dos, com a artistes, no tenen tant de poder de decisió. Crec que és una cosa de la discogràfica que encara que la cançó del Sebastián Yatra no la firmi Universal, els seus mànagers del Sebastián sí que han d'acceptar i han de negociar també quin dia es publica. I jo crec que aquí hi ha una estratègia claríssima.
I que els va bé els dos, eh? Aquesta estratègia.
Evidentment.
Perquè aquestes dues cançons avui aniran com dos tiros.
Si no, de què estaríem parlant d'en Sebastián Yatra nosaltres? Totalment. Que el tenim absolutament desterrat d'aquest programa.
I això que ja sabeu que jo sóc una gran fan de la seva obra.
T'agrada aquesta cançó, no?
M'encanta. Tot i que no és gens Sebastián Yatra, t'he de dir.
És veritat, sona molt diferent, eh?
S'està
obrint
a nous mercats, eh? Perquè entre la col·laboració amb la Batguia, el que al final també busca trobar un públic, no, que encara no està arribant com molt més urban, i aquesta cançó que també és un punt més indie.
Mira, anem-la a sentir, anem a arribar directament a la cançó de Robbie Sebastián Yatra, que es diu Lienzo, que s'ha estrenat aquesta nit i que també és important que analitzem la lletra.
Cierro los ojos y te veo. Parece que aún estás aquí. No te has ido. Siento que bailo contigo. Estás conmigo. Qué loco que no he dormido aún. Hace un tiempo andaba frío, se me olvidó esto de sentir. Pero cuando hablo contigo, la mariposa se siente aquí. Y cuando vuelan, yo sé que llegan hasta ti. Y cuando vuelvas, ya sabes quién te espera.
Sí, s'agraeix, a vegades.
Un moment, perquè...
Ah, perdó.
Ai, t'has escoltat la Marta.
Escolteu ara.
Va doler, pero eso es normal. Me vas a querer y querer matar. Lo advierto, desde antes lo siento.
No, no, és...
Li parla
el que,
a ella.
El que acaba de dir, canta una persona que deixa. Va doler, farà mal. Però això és normal. M'estimaràs i també em voldràs matar. T'ho adverteixo. Ja des d'abans ho sento. Està reconeixent tots els errors.
Tot i que és una
cançó...
I a part,
és el tipus d'home terrible que diu... És que no n'estic gaire segur perquè és que t'acabaré destrossant.
Et faré mal.
T'adverteixo, no t'enamoris de mi. Patiràs molt.
Et demano perdó per avançar.
Doncs marxa ja d'una vegada. No em demanis de tornar, perquè si ja saps que em faràs mal, no m'ho diguis.
Patiràs tu quan et tiri d'una setena planta.
Canvia de país, agafa un avió i no baixis.
No passa res, però és un narcisista, està claríssim. Et diré per això que aquesta cançó és una mica confusa i jo crec que també és justament perquè és una col·laboració. I el soci, el seu company amb qui canta, també diu lo seu, saps? Vull dir que també, clar...
Pobre Robbie,
realment. Però la va compondre en Sebastián, almenys la part de la lletra, eh? Que ho va dir ell en aquell vídeo que va penjar que semblava en Josep Montero d'Oques Grasses, que estava allà en un riu tirant un còdol. Ell deia que feia temps que no li sortia una lletra tan bonica.
Però hi ha moments que generen una mica de confusió perquè parla d'un piercing que també fins i tot podria fer-te pensar en la Tini, que és aquesta artista argentina que feia de Violeta Disney Plus.
I que és exnòvia de
Mítica. I és exnòvia també.
També parla d'uns cabells de lleona.
Que l'Aitana... L'Aitana tira molt de queratina, eh?
Potser són els versos d'en Robbie, aquests. Clar, que ella ha dit, deixa'm posar alguna cosa aquí. És meva,
jo també tinc
cançó.
Lo meu, no? Bueno,
déjame poner piercing.
És que es fan així, eh, les cançons, i no és broma.
Sí.
Bueno, i de vegades és com, tens aquest buit, fes lo teu.
Sí, deixa això buit
però
i omple.
Però això llueix treball de grup, eh? De l'escola. Sí.
Totalment.
A veure, el nostre programa també es fa així, de vegades també passa. Que...
Sí.
Bueno, un collage queda com queda, pot quedar molt bonic o pot ser un desastre.
També.
Fem una cosa, farem una pausa. Farem una pausa per rehidratar-nos.
Tota la gent que no pugui menjar Trai Laitana ja pot tornar-se a connectar a Catalunya Ràdio.
Ja podeu tornar perquè a la tornada descobrirem detalls de la vida personal de Messi, no? que s'han explicat, i també que ha tret un producte que
no,
jo he flipat.
No, res,
no el diré, però...
Però és meravellós.
M'encanta.
Una fantasia.
Messi reinventant-se. De seguida la tornem.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. La final es que perdimos, cuántos años la lloré.
¡Papá!
Porque en el Maracaná la final con los
azules. Pensabas que venía ara, eh?
Sí, ara, ara, ara,
calla,
sí.
Calla, ara, calla.
Muchachos.
Calla.
Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar.
Divendres, realment, aquesta cançó.
S'hauria de posar molt més.
Sí, sí, cada divendres la posarem. A veure, toca parlar de l'ex blaugrana Leo Messi, actual jugador de l'Inter de Miami, perquè una periodista argentina ha revelat detalls de com és ell en la intimitat i hi ha sorpreses, Marta.
Sí, sorpreses que trenquen bastant amb la idea que molts tenen o tenien d'en Leo Messi. Per començar, presentem aquesta periodista que es diu Yanina Latorre. És una senyora que està casada amb un exfutbolista que es diu Diego Latorre i justament gràcies al seu marit van tenir el privilegi de passar una estona amb Leo Messi. Ho va explicar el programa Ángel Responde i allà va destapar uns quants detalls sucosos de Leo. El primer que destaquem es un que emocionará a los más nostálgicos.
Y me dijo que quería cuando terminara acá, que estaba feliz y iba a volver a Barcelona. Ah. Le dije, ¿no te quedas en Miami? Me dijo, no, mi lugar es ahí, me dijo.
No, Barcelona es hermoso.
Ay, Miami es molt millor que París pels Messi. Però, com Barcelona, res de res. Barcelona serà sempre casa seva. I sembla així, així. És que volia que entrés en Lluís.
Ah,
si
puja'l,
no
puja'l, puja'l, puja'l. Grada a mi.
Sabria dir res
plorar, eh? A mi aquesta cançó em
creus que en Messi ha escoltat mai Lluís Llach?
100% segur. Pensa, sí? Pensa que Messi ha viscut aquí uns anys també molt convulsos on Lluís Llach ho ha sigut tot, eh? És impossible que no l'hagi sentit. A veure, el 2014 es va fer aquell concert al Camp Nou per la independència.
Clar, és veritat que alguna cosa...
Estava allà cardant-li.
Clar que la coneix
del piano. Clar,
i te la canta i tot.
No
se li
sé,
demanes.
Anem més just.
Canta poc en Messi, eh?
Sí, altres coses.
En general, el que és treure veu, ell no ho toca.
És arrítmic, creieu?
Segur.
No, sí, no t'ho sabria. No? Li agrada molt el reggaeton, això sí.
Sí,
però, o sigui, igual, sí,
però a mi també m'agrada, però no en certo ni un compàs.
No, i a part tu ets un Playmobil que no et saps plegar ni saps moure el meló.
No.
Tens tot bloquejat.
No puc ni veure aigua.
El dia que vagis a l'afici i et faci crec, vaja, seràs un escàndol.
Seràs una persona nova.
Pots ser una bestiesa.
Pots ser una bestiesa.
No sé si arribaré a la ràdio.
No, a mi m'encantaria que...
Fores com en Raúl Alejandro amb el terra.
Ai, oh, calla, quina bestiesa, quina bèstia.
Vindré fotent el cuc de terra.
No ho facis,
com van dir, oques
grasses. No ho facis, que farem fora,
Bé, sembla que en un futur no gaire llunyà els Messi els tornarem a tenir aquí, cosa que ens anirà molt bé tant com a país com a programa. Vull dir, necessitem nodrir-nos també de l'univers Messi una altra vegada. Però aquesta trobada entre la periodista Yanina Latorre i Leo Messi va tenir altres titulars destacats.
Primero, limpio, un olor a perfume que casi no me desmayo. Vos no sabés lo divertido que es un tipo normal. Sabe todo el WandaGate, obviamente.
¿Ah, sí?
Le conté cositas, obviamente, y cuando llegó a la casa me escribe Antonella y me dice, llegó Leo en modo LAM. Tiene todos los chismes. Me cae de la risa. Hablamos de eso, habla de fútbol, habla de los precios, de cuánto está el café, de los precios en Argentina.
Claro. Fascinada. Primer titular... En Messi és addicte al safareig.
Efectivament.
Cosa que vol dir que és addicte al que no sortia d'aquí.
És oient, un altre oient.
Com en Lamine Yamal, eh? Ens escolta molt futbolista.
Lo de Lamine Yamal no té ni peus... Home, ni peus té.
L'altre dia em va fer una entrevista.
En Lamine Yamal.
En Lamine Yamal. No, l'Espursito, que és aquell nano que fa tuits i tal, bueno, unes coses seves.
I com va anar?
Molt bé, ell és fantàstic, molt amic de Bill Juste, per cert. I li vaig preguntar, com que m'avorria soberanament a l'entrevista que m'estava fent, perquè m'estava preguntant en plan, ai, bueno, i com veus el català? Escolta, no. I llavors jo li vaig preguntar, escolta, creus que el Lamine Yamal en plan ens escolta? O sigui, que pot saber qui som? I em va dir, 100%.
Veus?
Segur.
Jo ho he
defensat
sempre.
Justament que Leo Messi, per exemple, coneixia tots aquests streamers així més de l'estat i que els tenia super presents, no de fan, però d'haver-los vist. Tenen internet al final, saps?
No, clar, però una cosa és que tinguis internet i l'altra és que el tema del cor no t'interessi gens. I en el cas de Leo està enganxadíssim aquest culebrot que hi ha a l'Argentina. Que
sí,
això del... Uf, Wanda Nara, Mauro Icardi, China Suárez, tot això, que aquí ens arriben com tu, Roger, no saps qui són.
Res.
A mi em va costar entendre-ho. Necessitaríem paper i boli per començar-ho a explicar, però està sent... Si aquí amb l'Aitana i en Bernardo i en Llatra ja estem flipant, allò és el triple.
Sí, sí.
O multiplica per 10.
Que banyes, infidelitats, hi ha de
amb
tot per aquí al mig.
Sí, sí, a part nens pel mig, és una cosa escandalosa. Segon titular d'aquesta conversa. En Messi és divertit i domina l'actualitat.
Ah, mira.
És un home informat, que sempre és veritat que molta gent ha dit que en Messi era molt limitadet.
Sempre
molta gent ho deia.
Es deia,
però perquè és un noi molt tímid, que xerra poc, així, en públic. Doncs bé, Això, com a mínim, sí que ho té.
A mi m'ha agradat molt el detall que fins i tot està preocupat a nivell econòmic per les coses petites,
el
de
preu
de
si fer, el preu del cafè.
El cafè amb ell, que més li dona, que li deu costar el que és mig cèntim.
Però ella sap,
hi havia presidents que no sabien el preu del cafè.
Sí, sí.
Segurament en el president
ell, la barra de pa i el cafè, t'ho diu al cèntim.
Tercer titular. En Messi fa bona olor.
Ah, sí?
Això és el que diu la Janina a la Torre.
Potser massa bona olor, que això passa de vegades. Víctor Navarro fa massa bona olor, per exemple, que arriba aquí per la porta i està a 6 metres i ja el noto.
És una olor asfixiant, segons
sí,
com.
Sí, un punt.
Bé, no sé si us havíeu plantejat mai quina olor feia en Messi.
No.
Jo no m'imaginava que destaqués especialment en aquest àmbit. Me l'imaginava més amb una olor neutra.
O de suat,
o un nenuc, o saps una cosa
olor
més?
Olor de Sànex, molt de...
Sí, olor de sabó.
De sabó, no, d'esport. Axe.
Axe, no.
Axe xocolata.
És que jo, el futbolista, o suat o Axe.
És molt d'Axe xocolata.
Només es mouen per mi en aquests dos registres
d'olor. Hi ha gent, Gerard Piqué deu anar hiperperfumat, també, eh?
Deu
no el veus així?
Olor.
Bé.
Deu fer una olor.
I a Nina la Torre...
Nerviosíssima.
Sí, doncs vés-te frenant, sisplau. I a Nina la Torre assegurava que l'aroma de Leo Messi és exquisida. I es veu que ell sempre ha estat molt interessat per l'univers de les colònies i les olors. Ho ha dit a diverses entrevistes. Total, que intentant rascar alguna cosa en aquesta línia d'investigació, perquè si no el tema em quedava massa curt, i dic a veure què puc aportar jo aquí el que no surti, vaig trobar-me per pura casualitat amb una publicació seva al seu compte d'Instagram, on anunciava que llançava el seu propi perfum.
Què?
Cuando voy a probar tu perfumito nuevo, la otra vez no te lo di, mami, sé que te lo debo.
És un perfumito no gaire nuevo, perquè l'anunci era del passat mes d'octubre. Per tant, anem amb 3 mesos de retard explicant aquesta notícia que a hores d'ara deu saber absolutament tothom. I no ens queda més remei que disculpar-nos amb tots vosaltres perquè us hem fallat, ens hem despistat, i explicar-ho igualment.
També tenim defectes, eh?
Perquè és un contingut boníssim. Leo Messi té una colònia anomenada Messi Eau de Parfum.
Hòstia, molt ben trobat el
nom. Messi de Fragrance.
Molt ben trobat.
S'ha de dir sempre de francès.
No, anem a lo segur.
També ho ha fet en anglès, però té aquests dos idiomes. I ell mateix l'anunciava en un spot publicitari molt elegant,
ai,
ple de miralls.
Ai, per favor.
Champion, a father, and a gentleman. A legend. Messi, more than we see. Messi, the fragrance.
Enganxada. Però tant de bo durés 3 hores aquest espot.
Espectacular, gravat a les cols, perquè està ple de miralls.
Si sembla el trailer de Joc de Trons, és superèpic.
Wow. És boníssim.
S'han passat molt. Jo crec que al Messi li deu funcionar el mirall sexualment, per cert.
No,
bé, això no ens ho diu a l'espot de l'anunci de la colònia.
Ui, però t'explica moltes coses, però,
Hòstia, sembla un gag, realment.
Sí. Segons com podria ser el Polònia, és veritat. O el Cracòvia, perdó. More than we see. Més del que veiem.
Totalment.
Aquest és l'eslògan del perfum, que tothom sap que... És, vull dir, al final els perfums es venen perquè hi ha grans estratègies de màrqueting i de publicitat. Doncs l'eslògan que tries és molt important. Imagino que ara mateix tindreu moltes preguntes. Jo ho entendria. No?
Home, sí, clar, de què fa olor,
quin
és el preu, si es pot adquirir a algun lloc.
Si en Messi serà... Un gentleman, diu l'anunci.
Bueno, i un pare, i un father, també.
I una legend.
Si en Messi serà el nou David Bustamante amb aquesta nova línia de negoci, molta pregunta. Doncs bé, no sé quants calés està fent amb aquest perfum, però per començar a dimensionar-vos puc dir que el compte d'Instagram específic per aquest perfum, perquè n'han creat un que es diu Messi Fragrances...
Tindran un seguidor més a partir d'allà.
42.000 seguidors.
Anem bé.
Anem bé. A finals de desembre pensa que van anunciar que el perfum d'en Messi ja es podia comprar a més de 50 països i que tenien previst estendre's en aquest 2025. Per tant, arribaran worldwide,
però quan
mundial.
Deu cobrar? I qui és el boig que li posa aquesta idea al cap? Messi, hem de fer 100% un perfum.
Però que a ell li agrada.
Ell ja t'ho ha dit.
Potser
en una altra vida volia ser perfumista.
Potser va veure la pel·lícula del perfum, que, per cert, els decorats els van fer els Castells, que són una gent genial de Cardedeu, i va dir, saps què? Canviem.
Va fer un grup de WhatsApp i ja va ficar
Ode. Com que vull tornar a Barcelona ja i marxar de Miami, fem ja un perfum.
Ode Messi.
Ode Messi. L'altra pregunta important és, de què fa olor Messi o de perfum? Posem-nos un punt místics.
Perdona que me l'he descuidat, deixa'm incorporar en aquest viatge...
En Marc Andreu.
En Marc Andreu, Marc Andreu, molt
quina,
bon dia.
Quina colònia fas servir?
De què tira, faig servir colònia.
I hauria... Mira, l'altre dia ens discutíem per això. Jo li deia, que... Marc Andreu, podries lligar molt més si fessis res, quatre, tres cosetes, però i una és tenir perfum.
Per posar-te colònia no et venen més nois o menys,
sí,
eh?
Sí.
Jo soc del teu equip. Colònia només al cap de setmana.
I el canell, contrast. El canell i una mica al coll.
I després, clar, que folles només un cop a l'any.
Ai, ai,
una cosa
ai.
Importantíssim per perfum cada dia.
Desodorant ja està.
Però mai, perd la gràcia cada dia.
He fet una pregunta trampa. Mai has de dir quina colònia fa servir.
Ah, vale.
Mai ho diguis,
no.
Eh? No, no, no. Jo ha de ser un secret.
Jo estic en contra del gatekeeping. Jo ho explico
que
tot.
Que te la copien. Sí. Jo li vaig copiar una amiga meva, segon de batxillerat.
A mi m'encanta que em copien les coses.
Jo tiro d'aqua de Gio, ja ho dic sempre. I ara
és la que té tothom.
Una de nova, perquè és que tots fotem la mateixa olor.
Clar, no pot ser. Perquè no pots deixar una tia i que facis ja l'olor de l'ex.
Roger, a mi m'agradaria molt que fessis servir Messi o de perfum.
Oh. Bueno, és que no descarto, a veure si... A veure, on haig d'anar?
Ves fent pedido jo... a la web, va.
No, 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 perquè després parlarem del preu, que és un punt una mica conflictiu.
Ai,
jo,
favor.
Si voleu, us descric en paraula de què fa olor la colònia d'en Messi.
Provem-ho.
Porta notes de... Tot això ho diu a la seva web, eh? Hòstia. No, no, ara prepareu-vos, eh? Si em quedo sense aire, per favor, que algú em porti aigua. A veure. Cardamom fresc d'Amèrica Central...
Bé.
Fulles de poma cruixents i una explosió d'espècies de xiprer, que això podria ser també un plat del celler de Can Roca.
Totalment.
Però què vol dir fulles de poma cruixents?
Juliana, i
això de què fa olor?
Jo crec que bueno, també necessiten justificar-se la gent que fa perfums.
De poma seca. De poma seca.
De poma podrida.
Poma seca i xiprer.
No et quedis amb aquest detall.
Perdona,
queda't amb aquesta frase que diu la descripció. Aquestes notes exquisides simbolitzen la presència dinàmica i la vitalitat, impartint una fresca frescor que captiva els sentits des del primer moment.
Ara em vull follar el Messi.
Sí. És el que deu passar quan entra en Messi en una habitació i fa aquesta olor.
Hòstia, olor de gentleman, eh?
Però no us, penseu, no us penseu que això s'acaba aquí, perquè aquest perfum té de tot. Deu ser un viatge molt intens per tot el món, perquè també du espígol, subtils notes de cuir, que aquesta no me l'esperava.
Sobretot si fa olor de poma seca, també.
Clar, no ho sé. Una combinació que, diuen, traspua elegància i sofisticació semblant a la d'un veritable cavaller. Que és veritat que el gentleman havia d'entrar en algun lloc, perquè clar, si no, no ho comprem, això.
Mm-hmm.
També hi trobem vainilla i fusta.
Ah, molt bé.
En resum. No, no, és que hi ha, ja diria que hi ha un Word de 8 pàgines en aquesta web. Portar la fragància a Leo Messi és més que una experiència. Dos punts. És una invitació a descobrir i celebrar la grandesa de tu mateix.
Déu, wow.
Roger, és que no sé què...
No,
què
no estàs perdent el temps.
Compra-ho ja.
Estàs perdent anys de vida.
És que me la veuré jo. M'ho estan venent de tal manera...
Espera, m'he acabat, ja vaig per la segona línia.
Que em quedaré un xupito.
És un recordatori que, com Messi, tens capes de força, profunditat i autenticitat que defineixen qui és. Deixa que aquesta olor sigui la teva declaració silenciosa, però poderosa. Al món, un testimoni de les extraordinàries qualitats que hi ha sota el teu exterior diari. Clarament, no sé a vosaltres, però a mi m'encantaria un dia sortir de casa amb aquest esperit. No em passa. Tot això que ha dit, a mi no em passa.
A mi no m'ha passat mai.
Mai, mai. Ni fins i tot en els millors dies.
No.
Segons el seu web, voleu saber els preus, eh?
Home, i tant.
Home, això és
web
important.
Web en català, m'he fixat, no? Perquè ho estàs llegint tot en català.
Bueno, Marc Andreu, hi ha una eina a internet que es diu Google Traductor.
Ai, llàstima, el Messi no ho ha posat.
Seríem molt poderosos, realment, i hauríem arribat a uns límits insospitats, però crec
que no,
en Messi no ha pensat en això. Segons el web, diu que el pot de 100 mil·lilitres costa 67 euros amb 95.
No és barato,
pica,
eh?
Pica un punt.
No és barato.
Que, per cert, no hem descrit com és el recipient, no sé com us l'imaginàveu, però és blau, blau així com un blau elèctric, blau fosc.
Em funciona.
Molt angulós, perquè que es noti que ha de ser molt masculí, sí, aquestes coses, que estan
gentleman,
molt pensades, sí.
Uh-huh.
I el nom de Messi gravat en majúscules.
No ha dit la paraula viralitat perquè està deconstruït, però ells volien vendre-ho realment amb aquest eslògan.
Les
sí,
lletres, saps si són amb relleu?
Jo crec que sí,
sí,
eh?
Són en relleu. Ja ho has comprat, gairebé.
Sí, sí.
És que el relleu a mi també em funciona.
És que el relleu jo pago 10 euros més pel relleu.
Roger, no ho compris encara perquè t'haig d'informar que també hi ha l'opció d'adquirir-lo amb un petit estoig i sabó de cos.
Ah, doncs faig molt fluix de sabó de cos.
Però si ets un superhome posant-te el perfum, si tens l'estoig i el sabó de cos...
Et surt el 10 a l'esquena.
No
podries
sortir de Vic, Roger.
Hòstia santa.
Sortiries de casa i follaries, però trauries el peu i ja estaries follant.
Pareu.
Però t'haig de dir que això hauràs d'estalviar, hauràs de fer més calage.
Tinc por de, de veure'm el següent tot, eh?
Això puja una mica més, està a 83 euros amb 95 cèntims. Total, que jo ja estava a punt de comprar-ho, també. M'era igual si era d'home o de dona, a mi tant me fa. Però quan, tota il·lusionada, ja m'estava imaginant els meus despertars, que farien una olor diferent, no?, a partir d'ara.
Clar.
Que farien una olor d'en Messi.
La Nina dient, m'han canviat la mare, alguna cosa està passant.
Pam, galleda d'aigua freda.
Què dius ara?
Déu meu, que no en queda.
Ai, que s'ha esgotat.
Com molt bé ha dit l'Aitana, tot al principi té un final.
Hòstia,
s'ha esgotat, s'ha esgotat. No, no és això, no. No, no siguem alarmistes. Cosa molt pràctica. En el moment que ja estàs posant-ho a la cistella i després comences i procedeixes a la part de pagar...
Sí.
Introdueixes que vols rebre-ho a Catalunya. En principi tots ho voldríem rebre a Catalunya.
Sí. De moment aquí estem, sí.
Sí, està bé.
T'afegeixen 11,95 € d'enviament.
Sí, bueno, i què més?
Hòstia, com puja ara.
Quin ronyó volen, també.
I què més, m'acabes de preguntar, Juliana? I què més? 16,78 € d'impostos.
És broma?
O sigui, que fer olor d'en Messi t'acaba costant com a mínim 97 € o 141 si agafes el pack sencer.
Anul·la l'estoc, Roger.
Hòstia, treu-me el sabó. Treu-me el sabó que no arribo.
Escolta, molt poca consciència de classe el Messi, que vale que sap quant costa el cafè a l'Argentina i després no se n'adona que la gent no pot pagar aquest preu.
O el comprem entre els quatre o res. Déu meu.
Mare meva, bueno, mirem com ho fem. Anem a publicitat.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Un minut i mig i arribem a la una del migdia. Vosaltres dos ja esteu fent la maleta que us enviem a Pontevedra.
Demà.
La tinc feta.
Al matí, anem a Pontevedra perquè són els Premis Feroz i estarem allà a la catifa vermella, que hi passa totes les mateixes persones que els Gaudí, perquè clar, Casa en Flames està nominada, hi haurà Dani de la Orden, Emma Vilarasau, Eduard Fernández, David Verdaguer, Ana Castillo, vull dir, gent que ja han vist.
Hi haurà David Verdaguer?
Sí, estava nominat, entenc que hi serà, i m'ha sorprès un nom.
Saps, complica el cap de setmana.
Sabeu qui està nominat a millor actor de repartiment? Miguel Bernardó.
Tindrem cara a cara, Juliana Canet, Miguel Bernardó.
Si passa per la catifa vermella...
Els ulls més blaus del món.
No t'ho esperaves, eh?
En realitat sabia perfectament que venia. El que crec que no donarà declaracions a la premsa, i menys la premsa especialitzada en
l'autor. Però el buscarem per Pontevedra. Això sí que ho podem fer.
Home, jo espero anar fins i tot a la festa, ja que passem allà 67 hores. Perquè està supermal comunicat i hem de marxar a les 5 del matí i tornar el diumenge a les 9 de la nit.
Dilluns tots els detalls dels Premis Feroz. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.